Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Bon dia a tothom. Ens posem al dia amb les notícies. Els bombers continuen aquesta hora extingint des de l'exterior l'incendi que des d'ahir la nit crema a Badalona, una nau industrial. Almenys dues persones haurien mort i 18 més han resultat ferides en aquest incendi. Tres dels ferits estan molt greus i quatre menys greus. Han estat traslladats a diversos hospitals catalans. 11 ferits més de caràcter lleu ja han estat donats d'alta pel SEM. El foc ha començat aquesta nit i a hores d'ara està estabilitzat, tot i que encara s'està extingint. El risc d'enfonsament de l'edifici de quatre plantes impedeix als bombers entrar per mirar si alguna altra víctima viva, però hi ha poques possibilitats de trobar ningú en vida. A la nau hi vivien entre 150 i 200 persones. Una seixantena van poder sortir a l'inici de l'incendi ahir i van ser ajudades pels propis veïns de Badalona. Hem dedicat declaracions aquest matí. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha afirmat que l'edifici incendiat estava ocupat per persones que en els últims dos mesos havien portat, ha dit, al barri problemes de droga, robatoris i amenaces. Arran d'això, el Viol ha afegit que ahir, pocs minuts abans de l'incendi, hi havia una operació policial de control pels voltants de l'edifici. I avui també us expliquem en clau política que Esquerra, Junts per Catalunya i la CUP ja han impulsat una resolució per reclamar al Congrés dels Diputats una llei d'amnistia. El PSOE refreda, però, les pretensions independentistes, dient que l'amnistia no té cabuda a la Constitució. I altres notícies també del dia. La Fiscalia investiga la residència de Tremp, on hi ha hagut 48 morts per Covid. Demanarà al Departament de Salut informació per aclarir si el centre ha seguit els protocols establerts. I també us informem avui que s'ha engegat una nova campanya per donar veu a les dones que són perseguides per la seva fe. El projecte Staying Together prepara un documental amb històries de tot el món que es titularà Dones de Coratge i Fe. Fins aquí la informació. Ens actualitzem d'aquí una hora quan siguin les 11.
Ràdio Estel.
Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el temps de benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius.
Hola, sóc Marc Rius i us convido cada divendres a les 5 i fins 2 de 6 a Ràdio Estel al programa Eixos de Felicitat, tractant des de dins els àmbits individual, professional, d'organitzacions i també constel·lacions familiars. Un programa dirigit per Jordi Vilajosana amb la col·laboració des de Mèxic de Daniela Fernández. Cada divendres a les 5 de la tarda, Eixos de Felicitat.
El març del 2021, el Club Més Amics et porta de peregrinatge a Terra Santa. Haifa, el Mont Carmel, Natzaret, la Basílica de l'Anunciació, el Mar de Galilea, la Muntanya de les Benaurances... Un viatge que no oblidaràs mai. El març del 2021, peregrinatge a Terra Santa amb el Club Més Amics. Més informació a Root Travel, al 93 467 32 44 i a clubmes.cat.
A Catalunya, el 30% de les famílies no tindrà una llar digna on celebrar aquestes festes. I més de 280.000 persones ni tan sols podran menjar el dia de Nadal. Cada gest compta. Fes un donatiu a caritascatalunya.cat i fes que Nadal arribi a totes les llars. Bon Nadal, però per a tothom.
Doctor Gutiérrez, ¿qué recomienda para el malestar en huesos y articulaciones?
Lo tengo claro, recomiendo usar un producto formulado a base de cúrcuma, ortiga y arpago fito, ingredientes naturales que contribuyen a aliviar molestias en músculos, huesos y articulaciones.
Mialtrim es un complemento natural en cápsulas vegetales que cumple con estas condiciones. Pide Mialtrim de Laboratorios Marnis, en herbolarios, para farmacias y para farmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Ahora podemos elegir todos los regalos que queramos y luego los elfos los harán aparecer donde estemos, porque son mágicos y pueden leer nuestro pensamiento.
Ara, al Corte Inglés, els elfs no han d'anar carregats amb les compres perquè poden escollir el punt de la botiga on recollir-les. Al Corte Inglés, mantenim viva la il·lusió.
Coneixes Audax Renovables? Som una companyia catalana que genera i comercialitza energia 100% verda i renovable, produïda sense contaminar l'aire, ni l'aigua, ni la terra. Podràs canviar-te digitalment a Audax Renovables de manera ràpida, fàcil i segura, perquè nosaltres ens encarreguem de tot i, per descomptat, sense sorpreses ni talls de subministrament durant el canvi. Entra a audaxenergia.com, contracta la llum o el gas i gaudeix de l'energia verda sense tràmits ni molèsties. Audax Renovables, l'energia que consumeixes diu molt de tu.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel et desitja que no deixis mai d'emocionar-te. Ràdio Estel et desitja molt bones festes.
Ai, olora estudi. Bon dia des dels estudis centrals de Ràdio Estel. Ara que em direu que hi ha molta diferència de quan ho faig aquí, de quan ho faig a casa, molta no. Molta no. És gairebé el mateix, però bueno, la ràdio entenem que és la ràdio i s'ha de fer a l'estudi. Hi han de venir persones. Ara, de moment, venen persona. Ve una persona. Dues, com a molt. Bueno, això no durarà sempre. Això no durarà sempre, és evident. I si dura sempre, ja, doncs, els locutors i els tècnics anirem morint, perquè, clar, això no tindrà solució de continuïtat. Dit això, com esteu, família? Ai, calla, posa la sintonia.
Cinquenters. Sergi Mas.
Sí, sóc el d'abans. Què tal? Bon dia. Família... Vàries coses. Una, quan jo vaig complir 18 anys, vaig anar amb uns amics, sí, fa 4 dies, vaig anar amb uns amics a recollir pomes a Sant Pere Pescador. Va ser el meu primer sou. Mira, i em vaig posar content. 17 anyets, jornades de dilluns a dissabte, de 9 a 1 i de 2 a 7, recollint pomes. Ens donaven una rodona i si la poma cabia per la rodona, vol dir que era petita, vol dir que no entrava a la capsa. Capses de 20 quilos, és a dir, si hi ha una persona a Catalunya, a Barcelona, al món, que no està habilitada per treballar en situacions de força, és Sergi Mas, el que us parla. I, bueno, va ser la meva primera feina. Ja el meu organisme no m'acompanya i, efectivament, doncs va ser el meu primer sou. No recordo el que em van pagar. Diria que 3.000 peles. És a dir, 18 euros a la setmana. No riguis, 18 eurazos, que fa 40 anys estava bé, ostres, 3.000 peles. És igual, no vull entrar en més consideracions. Vam fer dilluns a dissabte, de 9 a 1 i de 2 a 7, vaig anar amb dos amics de l'escola, el Toni i el Pepón, i estaven tan petats, que dius, ostres. I diumenge, alguns diumenges, ens recomanaven anar, perquè havia d'aprofitar la collita. Per tal, el tema relax era un tema intocable. Bueno, setmana. Jo deia, els amics deien, ostres, estem a l'any 83, 82, que fort. Hi havia gent, fa 20, 40 anys, fèiem aquesta reflexió, hi havia gent que treballava, bueno, fins i tot els diumenges al dematí, i fins i tot diumenges a la tarda. No treballs exclusius de diumenges a la tarda, allò que surt un senyor a vendre a les Rambles. Goles, goles, has salido goles. No. Goles era un butlletí estret, petitet, com una mena de teleprograma que et donava els resultats de la jornada de futbol el diumenge a la tarda. Clar, sense Twitter, però amb ràdio. Ràdio amb un auricular de color taronja, un auricular de color crema que te'l posaves. Una oïda només, una oïda, una. Dues no. I al cap de dues setmanes veies que l'auricular estava brut. Deixem-ho aquí. Recordes, Toni, estava brut. Vale, ja està. Bien. I diem, ostres, que fort la gent, La gent... Oh, com treballava la gent fa... Clar, estem a l'any 82, fa... A l'any 60 la gent treballava. Les botigues s'obrien diumenges. Ara també. Bueno, ara també, quan el govern, quan el senyor Aragonès ens deixi, no sé... que fort, com treballa la gent, com... Bueno, allà van passar, més o menys, als anys 80, més o menys, poso moltes, moltes cometes, per davant i pel darrere. La gent, en general, treballava de dilluns a divendres. Vale, vale. Va haver-hi una persona que es va atrevir, va gosar a fer la setmana de 4 dies. Aquesta persona té nom i cognoms, i un dia ens atendrà. És un monstre de la televisió, és un expert en comunicació, ja dic que podrem parlar amb ell ben aviat, el nom segur que ho sona, perquè a més ell va començar a Ràdio Sabadell, EAJ20. El seu nom és Pepe Navarro, i el seu programa es deia Esta noche cruzamos el Mississippi, un programa que va trencar els esquemes de la televisió, i va, entre cometes, poseu-li més cometes, va obligar a anar a dormir molt tard amb molta gent. Bueno, per què setmana de 4 dies? Per què va dir que sí? Bé, a continuació, Xavier Sardà es va inventar el Cròniques Marcianes. Molts, ell ho sap, m'incloc, van pensar deixar la ventana a la cadena SER per fer un programa de televisió a l'any 97, amb les modes, amb el que duraven els programes de televisió, que els programadors i els directors no tenien paciència. Saps què? Sardà, no et fiquis a la tele. Que sí, que sí, que sí, que sí. Cròniques Marcianes. 8 temporades. 8 temporades a lo grande. Espectacular. I Sardà va dir... Xol! De lunes a jueves. De lunes a jueves. Divendres festa. Dissabte festa i diumenge festa. Bueno, més tard vam començar alguns a programes televisius que vam emetre de dilluns a dijous. La setmana de 4 dies. L'excusa? No hi havia excusa. No hi havia excusa. Podies fer de dilluns a divendres. Però bueno, escolta, al final és de dilluns a dijous perquè hi ha una norma no establerta, hi ha un codi televisiu. Això és mentida. Hi ha un codi televisiu. És quan vas avui dia a una empresa i et diu, bueno, és que la Covid ens ha afectat. Acabo de llegir el diari que heu facturat un 15% més. Sí, ja, però hi ha uns efectes col·laterals. És a dir, quan et volen marejar, el mateix. I nosaltres dèiem, bueno, és que la tele és molt dura, la tele nocturna és molt dura. Sí, és cert, és dura. Desgasta molt, perquè estàs en un aparador on tothom, que no ha fet ni una línia de guió a la seva vida, a través de les xarxes, pot criticar, rajar, insultar... Igual. Tenim poca paciència. Jo crec que som un país... També, bueno, aquí li podeu treure les cometes, que no tenim molta paciència. Quantes vegades hem vist un artista, una cantant, una actriu, un actor per la televisió i hem dit, ai, aquest, sempre surt aquest, ai, vinga, retira't. Quin judici de valor més gratuït hem fet amb això i estem fent amb això. Als Estats Units, la veterania, el món 50, és un grau d'experiència extraordinari, hipernotori, bestial. Brutal no, que vol dir brut, però és bestial. A l'Argentina entra una persona coneguda dels mitjans de comunicació a un restaurant i s'aixequen totes les taules per aplaudir. I no li molesten. I això vol dir ser 50, això vol dir ser veterà, això vol dir tenir un grau més d'experiència. Bé, aquí ens cansem de tot. A la primera, ai, aquest tio, una altra vegada, que pesat, mira que porta anys. Fes-ho tu. Fes-ho tu. Ens falta potser donar un cargol, donar una volta a algun cargol. Dit això, llegeixo a La Vanguardia d'avui, el gobierno, que es veu que és socialista, da un portazo a la setmana laboral de 4 dies. Oh! Jo que em feia la il·lusió de... Mira que m'ho passo bé el programa dels divendres, posant música, etc etc. Però jo que m'havia fet il·lusions de fer de dilluns a dijous... No, no, no. María Jesús Montero. 2 punts. Cometas. Nuestra prioridad es volver a crecer. No debemos descentrarnos. Hay que trabajar. Vaig a comptar 5. No, millor, vaig a comptar 4. Els 4 dies de la setmana.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Money. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round.
Estic per preguntar, i avui després de més d'un any li diré, Jordi Mavras, bon dia.
Molt bon dia, Sergi.
Tu ets la persona que diu al principi de la cançó, money.
No.
No?
No. No, 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 en absolut.
Aviam, vull comprovar-ho, perquè és que aviam si és possible recuperar la cançó. Sí, sí, sí. Escoltem com comença. Aviam. Avança, avança, avança. Sí, sí, una mica avança.
Money.
No?
No.
Aquesta és la banda sonora original de...
Cabaret. Cabaret.
De Cabaret, sí, sí.
Sí, sí.
Sí, sí. Anava a dir de... Economia per tots.
Això sí, això sí.
Però no, és la banda sonora original de Cabaret, que parla de money, de diners i de moltes coses. Persones, personatges, personalitats, al final tots són persones, que ens porta Jordi Mabres cada 15 dies de renom i amb un prestigi... Serà perquè són cinquenters, possiblement? Què expliques, Jordi? Què ens portes avui? Doncs
pues mira, avui porto, mira, casualment un cinquenter, casualment, ah, o sí. No, que és en Pau Relat.
Pau Relat?
Pau Relat.
Home.
I el Pau Relat primer diré quatre coses d'ell,
sí,
per després explicar ben bé què és, perquè és una persona, personatge molt singular i que la veritat és que és una persona molt, molt, molt estimada. Ell és llicenciat en farmàcia per la Universitat de Barcelona,
sí,
premi extraordinari de llicenciatura,
mm,
però a més es tracta d'un emprenedor i empresari català d'èxit. Actualment és conseller delegat de Mad Holding i president de Fira de Barcelona des del desembre del 2018. El 2014 va rebre el Premi Emprenedor Emergent d'Ernst & Young i també ha estat president de Femcat i conseller independent de diverses empreses. I a més de tot això, és marit i pare de quatre fantàstics fills, mm, la petita dels quals, la Carla, ja ha fet ara 18 anys. Molt benvingut, Pau.
Moltes gràcies, Jordi, molt bon dia.
Molt carai, bon dia, Pau, quin currículum, eh? Quants telèfons, si em permets que tracti de tu, quants telèfons té... No quins, quants telèfons té el teu mòbil?
Quants telèfons té el mòbil?
Sí, aproximadament, l'agenda de telèfons.
Ho hauria de mirar, no... La veritat és que no t'ho sabria dir. Suposo que més de 300 i menys de 1.000.
Ah, sí? Ostres, home, amb aquest currículum laboral, personal, empresarial, jo crec que va sumant telèfons i telèfons i telèfons, i això és experiència, i això són... al final són amics.
Bueno, al final són experiències, com bé deies. Darrere cada telèfon hi ha una persona, hi ha una vida, hi ha una experiència.
Sí.
I per tant, això al final és el que queda, no? I per tant, jo repeteixo, no miro el telèfon fredament, sinó el que hi ha darrere de cada una de les persones a la que pertany aquest telèfon.
Bé, com està Pau Relat i com està la fira?
No, Pau Relat està bé, com presentava al principi, sóc ja un cinquenter bastant avançat. De fet, dintre de poc ja... seré 52, aviat, i estic bé, estic animat, estic optimista, estic amb ganes de fer coses, mm, i tant a la companyia com a Fira estem amb la mateixa visió. Crec que cal llançar un missatge d'optimisme, cal llançar un missatge d'esperança, i això és el que intentem fer.
Costa molt encomanar a la gent d'aquest optimisme quan el dia a dia és complicat i llarg?
Costa el mateix, jo diria que costa el mateix fer les coses amb optimisme que amb pessimisme, i fer-les amb, sí, pessimisme no porta res, i fer-les amb optimisme genera una il·lusió que normalment et serveix de motor per seguir tirant endavant, no?
Uh-huh.
I per tant, no és que costi, jo crec que és la nostra obligació, la gent que tenim una certa responsabilitat pública, doncs de transmetre missatges, repeteixo, realistes, sempre dir realment el que hi ha, però amb optimisme.
Uh-huh.
Molt bé. Escolteu una cosa. Jo, en Pau,
sí,
que és president de la Fira,
sí,
m'agradaria destacar una cosa, que és... jo he dit al principi a la presentació que ell és un emprenedor, i la veritat és de que, tot i ser ara tindre un càrrec a la Fira, que podríem considerar un càrrec públic mixta, ell és un emprenedor de veritat. Però és que, a més, en una ocasió vaig sentir que deia una paraula, una frase,
aviam,
que em va agradar molt, i que va dir que tan emprenedor és crear una empresa des de zero com agafar una empresa en crisi, a prop de la fallida, i fer-la líder del sector. I això és una cosa que el Pau ho ha viscut en carn pròpia, perquè un dels reptes més importants que crec que hauràs agafat professionalment va ser el de Mad Holding, no?
Bé, sí, és. Aquest va ser un repte que vaig començar exactament, doncs, ara farà 26 anys. Vaig incorporar-me a el que és una de les companyies del grup Mad Holding. Per ser concret, i recordo molt bé la data, el 7 de novembre del 1994.
Carai, quina memòria. Carai. Jo sóc molt de dies així, recordo molt, però això ho tens perquè va ser el dia aquest, o exactament?
No, tinc bastanta... La gent que em coneix diuen, i de fet em diuen que jo visc gràcies a la meva bona memòria. Tinc una capacitat de retenir moltes coses.
Això és boníssim.
Persones, dates, i per tant això m'ajuda molt. Amb la tasca que faig, no? Però em vaig incorporar aquí, perquè a més va ser un dia assenyalat, el 7 de novembre de l'any 94.
Sí.
d'acord amb una de les companyies del grup Indústries Químiques del Vallès, que estava passant uns moments certament complicats, no? I com diu el Jordi, jo sempre defenso que tant emprenedor és el que comença des de zero com aquell que des d'una companyia que està en una situació complexa o no complexa és que ha de reinventar-se, de fer créixer la companyia, d'acord, i de transformar-la. I això és una mica el que vam intentar fer, perquè al final aquestes tasques no són personals, sempre són tasques d'equip. Ningú, cap persona sota sola és capaç de transformar res. Necessites un equip, una col·lectivitat i gent que, vull dir, que sumi en tot aquest...
Això és el que fa que una empresa com la que era Indústries Químiques del Vallès, de ser una empresa, diguem-ne, que d'estar per casa, s'hagi convertit en una autèntica multinacional catalana?
A veure, jo no diria que en cap cas, diria que era una empresa d'estar per casa, una empresa que en aquella època ja tenia 60 anys d'història. En cap cas es pot dir que és una empresa d'estar per casa, primer de tot per respecte a tots els meus antecessors i tota la gent que va participar de la creació i del creixement de la companyia, no? Jo crec que cada etapa té la seva contribució, d'acord? Hem d'estar agraïts a la feina que han fet els nostres antecessors. Jutjar amb criteris d'avui decisions preses fa 20 anys és molt avantatgista, no és just. I per tant, és a dir, jo crec que era una companyia amb un enorme potencial que es va veure doncs, abocada a una situació puntual doncs, de dificultat financera i dificultat de mercat, i bàsicament el que vam intentar amb un grup de persones és projectar-la al futur, projectar una visió estratègica del que ho podria i hauria de ser la companyia 15-20 anys i vam començar a treballar en aquesta direcció. I a més ho vam fer, jo diria, amb una cosa que és fonamental. Jo diria que la vida, un ha de ser ambiciós, ha de tenir somnis, no? I al final nosaltres vam ser agosarats, vam pensar en gran, malgrat que segurament era una insensatès en aquests moments pensar en gran, però al final quan penses en gran tens un somni, tens il·lusió, d'acord? Normalment el que succeeix, si treballes fort en aquesta direcció, és que les coses s'acaben complint.
S'acaben complint, sí.
Correcte.
Sí, sí.
Perquè acabes transmetent aquest entusiasme a tota la gent del teu voltant, a clients, a proveïdors, i acabes fent que aquell projecte que és el teu somni es converteixi en una realitat perquè tothom se l'acaba creient, l'acaba fent seu, no? I, per tant, jo li diria a la gent que la gent pensi en gran, que assumi, i sobretot que tingui molta, molta il·lusió i molta passió amb tot allò que faci, perquè això s'encomana i ajuda que les coses esdevinguin una realitat.
Mm-hmm. Una pregunta. Realment, la gent, els empresaris, moltes vegades et diuen és que aquest any facturaré un X% més. I això sembla com un repte personal. Jo crec que tu ets dels que sempre has dit que més que facturació el que és important és la rendibilitat.
No només això. Jo sempre he defensat que més que la facturació, absolutament, lo important és la rendibilitat de la companyia, però no només això. Jo crec que qualsevol companyia té més enllà de donar viabilitat econòmica al seu projecte una responsabilitat amb tots els col·lectius que estan vinculats a ella. Per tant, el col·lectiu de treballadors, els propis accionistes, els clients, els proveïdors. Per tant, hi ha una màxima que sempre he intentat aplicar a tot arreu on he estat, que és anteposar el projecte col·lectiu per davant dels interessos de tots i cada un dels diferents stakeholders. Perquè si el projecte col·lectiu va bé, a tots i cada un dels col·lectius implicats li anirà bé. Mentre que al revés no sempre és així. I per tant, en la mesura que tots els col·lectius implicats entenen això, et trobes que tothom rema en la mateixa direcció i que les probabilitats de que el projecte vagi bé és molt més gran. I per tant, tothom, a més, que és algo molt, molt important a tot arreu on he intentat aplicar, que és el fet de que tothom senti la samarreta com a pròpia, que tothom senti el projecte, la companyia com a pròpia. I en el moment que assoleixes això, veus que el nivell d'implicació i de compromís de la gent és enormement més gran i això provoca un major rendiment des de tots els punts de vista.
Un altre dels secrets de l'èxit que ha tingut Matt Holding pot ser el transport aeri, i ho dic perquè em sembla que fas moltíssimes hores de vol, o has fet moltíssimes hores de vol.
Jo he fet moltíssimes hores de vol. Jo crec que una de les claus de l'èxit de Matt Holding va ser l'apostar fermament per la internacionalització, per ser una empresa en base local, però amb una empresa global, en el sentit de dir, veiem el món, veure el món com el nostre mercat, i això ho vam començar a practicar ja a mitjans dels anys 90. Això va fer que tinguéssim un negoci molt diversificat, molt internacionalitzat, i precisament quan va venir la gran crisi aquí a Espanya, a nosaltres ens va enganxar absolutament internacionalitzats, molt sòlids financerament, amb un projecte clarament definit, i per nosaltres en aquella època ens feia cert respecte explicar que mentre mentre aquí s'està vivint una crisi profunda, van ser anys que nosaltres vam doblar i triplicar la dimensió del grup precisament per aquesta presència internacional. Tot això sí que va ser fruit d'un desgast de tota l'organització en general, i meva particular, d'agafar molts vols en una època on era extraordinàriament complicat, perquè tu apuntaves al principi, no? Jo diria que el primer que explico quan faig alguna conferència i tal és que jo soc pare de 4 fills, entre 4 i 18 anys. Per tant, en aquella època, amb crios petits, el combinar, és a dir, els viatges amb fer una paternitat responsable, almenys com jo l'entenc, doncs era extraordinàriament complicat, no? I t'obligava a agafar vols, dies arribar encara que fos a les 11 del vespre a dormir a casa per fer-los un petó als nanos i veure'ls abans d'anar a dormir, i el dia següent tornar a viatjar, no? Però és una experiència i com bé deies tu, el fet de que Barcelona tingués un aeroport al més alt nivell internacional va ajudar que això ho fes més portable.
Disculpeu, a veure, un segon, és que esteu parlant de Matt Holding. Què és Matt Holding? Disculpa, Pau.
I tant, doncs mira, Matt Holding és un grup industrial, en aquests moments, vull dir, no en aquests moments, des dels seus inicis de capital 100% familiar,
sí,
d'acord, que bàsicament opera en dos grans sectors, sector de el que es diu protecció de cultius, nosaltres fem el que són sals de coure són productes que s'utilitzen per evitar que els cultius, bàsicament vinyes, oliveres, frutícoles, agafin enfermetats i, per tant, que els cultius puguin ser més productius.
Sí.
Per explicar-ho molt simplement, nosaltres fem medicaments per plantes. Estem a la indústria fitosanitària, que
vale,
és mana petiteta de la indústria farmacèutica, que fa medicaments per humans, i de la veterinària, que fa aliments medicaments per animals. Nosaltres fem medicaments per plantes. És una indústria regulada que precisa d'uns registres de producte fitosanitari equivalents al que precisa un medicament, per tant, no és una indústria de lliure accés, regulada, amb molts controls, amb molta investigació darrere. Aquesta és una part de la nostra activitat. I
sí.
Líders mundials amb aquesta línia de sals de coure, i després tenim negocis vinculats al món de l'aigua, sempre vinculats a l'agricultura, des del punt de vista de tot el que són tecnologies de reg per goteig, valvularia de control hidràulic, filtres, sistemes de filtració, tot vinculat en aigua per agricultura, fonamentalment. Perquè tenir una idea de dimensió, nosaltres aquest any, el 2020, tancarem amb una xifra per sobre dels 300 milions d'euros, tenim pràcticament 1.200 col·laboradors extesos per tot el món, presència a més de 100 països, d'acord? I una vocació de seguir creixent.
Carai. I on tu passes millor? A Matt Holding o a Fira?
A veure, jo m'ho passo bé a tot arreu on estic, perquè
bien,
no hi seria. Com us deia abans, la passió i la il·lusió és bàsica per fer les tasques que un fa. Jo sempre, quan intento atreure talent a les nostres organitzacions, sempre els dic que per mi el més important, i us ho apuntava abans, són els meus 4 fills, la meva família, però on dedico més temps és a la meva feina. Per tant, com estigui jo a la meva feina, ho acabaré traslladant al que més m'importa, que és la meva família. Per tant,
sí, clar,
jo treballo amb exigència, amb responsabilitat, amb compromís, però m'ho intento passar bé fent el que faig, perquè si no, res té sentit, no? Per tant, jo m'ho passo molt bé tant a Matt Holding com m'ho passo molt bé a la Fira, discernint molt clarament,
sí,
que des d'un punt de vista, i això a vegades és molt desconegut, el càrrec, evidentment, de Matt Holding, que és la meva ocupació, i el càrrec de Fira és, diguéssim, el que jo considero que la gent que hem tingut la sort, que les coses ens han anat raonablement bé, hem de tornar a la societat amb el nostre temps, amb la de nostra dedicació, doncs part del que la societat ens ha donat, no? I el càrrec de Fira, evidentment, és un càrrec absolutament pro bono, vol dir,
sí,
remunerat, d'acord? A on un intenta portar la seva experiència i part del seu temps per ajudar que una institució que és capdalt com a motor econòmic i social del país,
i tant,
funcioni.
I tant. De fet, ja és una tradició familiar. Qualsevol tipus d'acte nacional i internacional que es faci a Barcelona, Fira de Barcelona, des de fa uns anys, aquesta aportació que ha fet, no només amb la presència, sinó també amb l'espai de l'Hospitalet de Llobregat, jo crec que ha sobredimensionat a favor, sempre, només faltaria, la marca Fira de Barcelona. Ja sé que aquesta pregunta la podria haver fet fa 7 mesos, però amb el temps va ser un extraordinari encert no organitzar el Mobile.
Sí, clar, en perspectiva, com us deia abans, és bastant avantatgista.
Sí, sí, sí. A mi no m'agrada fer aquestes consideracions, perquè sempre quan et diuen te'n penedeixes, bueno, clar, és que sabent la informació que tenim ara és molt avantatgista. Sí. Te'n penedeixes d'haver deixat aquella noia? És que te'n penedeixes d'haver... Ja, però no. Has de fer les coses segons la informació que tinguis. I ara, jo crec que és de rebut dir, ostres, no ho sabíem, perquè molts no ho sabíem, i vau fer molt bé.
A tu que t'agrada bastant el futbol, malgrat que no competim, bueno, estima pel mateix club.
Entenc. Són petits.
No es pot rearbitrar un partit. És avantatgista, no?
Per sí.
Des del punt de vista de, amb el pas del temps, el que es reafirma és que la decisió que va prendre la GSMA de cancel·lar l'edició 2020 del Mobile World Congress va ser un encert total, absolut.
Pau, una cosa. La fira, com a institució, i tota la feina que feu i que desenvolupeu i de més, es pot valorar o està valorat quina és l'aportació o la incidència que té amb l'economia de la ciutat?
Sens dubte. Mira, nosaltres vam fer ja fa uns 3 o 4 anys un estudi de l'impacte econòmic de fira, d'acord? Estudi que ara hem reeditat i que presentarem el primer trimestre de l'any que ve, d'acord? Però l'estudi que tenim fet fins ara deia que la fira genera un impacte econòmic de més de gairebé 4.000 milions d'euros anuals, d'acord, en l'economia del país, i 40.000 llocs de treball. Però no només això, hi ha moltes sinergies i interrelacions des del punt de vista també de transferència de coneixement entre empreses, amb centres de recerca, entitats professionals, i és evident també amb tot el tema de la influència de la bona marxa de fira sobre infraestructures com l'aeroport, el metro, la xarxa viària, l'espai públic, és a dir, precisament per això us apuntava abans, no? És una mica el que nosaltres coneixem també una mica amb el valor social i públic de fira, no? Aquesta capacitat de dinamitzar i de fer de motor de l'economia directa i indirectament.
De fet, imagino que millorar la situació actual a nivell de pandèmia, la fira realment ja ho és, però pot encara ser molt més important a l'impacte com a motor, no?
Sense cap mena de dubtes. Mira, nosaltres entomem absolutament la nostra responsabilitat d'actuar com a clar motor de la reactivació econòmica. Perquè un dels temes que la gent desconeix, i jo sempre que tinc la possibilitat ho explico, és que la gent entengui clarament quina és la missió de fira. Mira, fira és una institució que té, diguéssim, tres, fiquem-ho entre cometes per la particularitat de lo que és fira, tres accionistes, que són l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la Cambra de Comerç de Barcelona, d'acord? I Fira de Barcelona té una missió fonamental, que és actuar com a motor de l'economia del territori. Per tant, Fira de Barcelona no només ha de ser un ens rentable econòmicament, sinó que si no fa aquesta funció de fer de motor de l'economia, ajudant a sectors que ho necessiten a reinventar-se, a obrir-se, a internacionalitzar-se, a digitalitzar-se, doncs no està fent la seva funció, no? I, per tant, ara més que mai, i en el context actual més que mai, Fira de Barcelona ha d'assumir aquesta responsabilitat d'actuar com a motor de la reactivació econòmica. I estem preparats per fer-ho tan aviat com sigui possible.
Tinc davant meu, a mi m'apassiona molt l'hemeroteca, m'agraden molt els arxius, el periòdico del 8 de novembre de l'any 1994. El titular és Felipe llevará el caso Palomino al Congreso. La oposición pide que dimita Cullell por favorecer a su cuñado. ETA descarta la declaración de una tregua unilateral. Bé, passen els anys, passen els mesos i veiem que també passen coses al Congrés, que també ETA desapareguda no va fent coses, que han passat d'aquell 94, doncs 26 anys, m'equivoco, 26 anys, i el món avança, però potser no tan ràpid com sembla. No sé, és una sensació. Per acabar, és molt complicat seguir fent una fira virtual?
No, a veure, no és complicat seguir fent una fira virtual, però aquesta és una de les qüestions que és especialment rellevant. Les fires tenen sentit en tant que són presencials.
Sí,
la
clar.
Virtualitat o la possibilitat de fer fires digitals és un complement a la presencialitat dels esdeveniments firals.
Clar.
Per tant, nosaltres el que fem és incorporar aquesta virtualitat i aquesta digitalització com a mecanismes de fer créixer encara més les activitats firals presencials, i en aquest sentit l'estratègia que ha dissenyat Fira de Barcelona i l'aposta que ha fet Fira de Barcelona per organitzar grans esdeveniments tipus Mobile, tipus l'Integrated System Europe, que és l'ICE, és un dels esdeveniments que vindrà l'any 2021 a Barcelona, o el Seafood, bàsicament van encaminats a això, a través de la digitalització i dels models virtuals, generar una demanda perquè l'activitat presencial i l'esdeveniment presencial sigui encara més important.
Ens agrada la virtualitat, tots tenim un mòbil a la butxaca, tots som tots, i estem, amb raó o no, molt pendents del que diu el mòbil, però és veritat que la presència física no ens enganyem, que a tots ens agrada sortir amb bosses carregats de qualsevol acte que facis i Fira de Barcelona. Jo, de petit, ja era així, i ja no sóc tan petit, sóc 50, i m'encanta sortir així de qualsevol tipus d'acte de reunió, de simpòsium que fa Fira de Barcelona. Moltes gràcies, Pau Relat, per estar en directe als 50.
Un plaer, Sergi.
Gràcies. Gràcies, Pau.
Bon dia.
Jordi.
Bon dia. Adéu-siau.
Gràcies. Gràcies, Jordi Mabres. Gràcies, gràcies, gràcies. T'anava a dir... Vols una capsa d'escopinyes?
Hombre, això sempre.
Mira, en lloc que te la doni ara, podem anar a l'Espinaler. Espinaler, allà a Vilassar. Mira, sí. Hem de quedar un diumenge, un dissabte, perquè en dies d'entre setmana no. Un dissabte, un diumenge, anem allà a Espinaler. Vilassar de dalt.
Vilassar de dalt.
Anem allà i ens fotem un tiberi que ens ho mereixem. Un tiberi que ens ho mereixem, clar que sí. Espinaler. Ho proves i et quedes. Espinaler, vine amb nosaltres, vine amb mi. I si no, el que pots fer és botiga en línia. Espinaler.com/tienda.
Ah.
Espinaler.com/tienda. T'ho porten a casa, no tens excusa.
Em prenc nota.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo,
cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50.
Coneixes Audax Renovables? Som una companyia catalana que generem i comercialitzem energia 100% verda i renovable produïda sense contaminar l'aire, ni l'aigua, ni la terra. Som un gran grup energètic que cotitza en borsa, en ple creixement i amb una forta presència internacional. Subministrem energia verda i gas en tot el territori peninsular, Balear i Canàries. I estem presents a 6 països europeus: Portugal, Itàlia, Alemanya, Polònia, Holanda i Hongria. Entra a audaxenergia.com, contracta la llum o el gas i gaudeix de l'energia verda sense tràmits, ni talls, ni molèsties, perquè nosaltres ens encarreguem de tot. Audax Renovables, l'energia que consumeixes diu molt de tu. La Vocal de l'Is és una petita editorial que dona sortida a noves veus i que neix amb la intenció de ser una plataforma orientada, sobretot, a autors independents. Amb més de 70 títols publicats, combinem comercialitat i singularitat. Assessorem i acompanyem l'autor i ens adaptem a les seves necessitats. Tot i que apostem amb devoció per la màgia del llibre en paper, disposem de producció de llibre electrònic. Pots trobar la Vocal de l'Is al carrer Balmes de Barcelona, número 381, segon primera. O bé, visita'ns a lavocaldelis.com. És l'hora de l'experiència Espinaler. Vine i gaudeix d'una de les millors botigues gourmet de tot el país, on trobaràs un ampli catàleg de productes d'alta qualitat. Et queda molt lluny? No et preocupis, tenim la solució. Espinaler t'ho porta a casa en un sol clic. Entra a espinaler.com/tienda. No deixis escapar aquesta oportunitat i gaudeix d'una compra ràpida, còmoda i segura. Salut i vermut!
Vols seguir amb el teu ritme habitual, tot i que el desgast articular faci el seu curs? Dolocare Flex et pot ajudar de manera natural a seguir amb el teu ritme. Prova ara Dolocare Flex, la nova cúrcuma biooptimitzada científicament provada que t'ajudarà en el manteniment i la flexibilitat de les teves articulacions. Trobaràs Dolocare Flex a les farmàcies i al web mypharmacare.com, on podràs beneficiar-te de diferents promocions.
Ràdio Estel. Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon, 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
Tinc dret a ser un veí més, vingui d'on vingui.
Tinc dret a tenir feina, ja anant cadira de rodes.
Tinc dret a una altra oportunitat, tingui l'edat que tingui.
Tinc dret a vestir-me de nena si ho sé una nena. Se t'acudeixen més obvietats.
Defensem el que és obvi. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
3 de cada 10 infants a Catalunya estan en risc de pobresa. Ara, més que mai, a la Fundació Pere Tarrés continuem al costat dels nens i nenes més afectats per la crisi sanitària, donant-los suport educatiu i emocional. Ajuda'ns a millorar el seu benestar. Fes un donatiu a peratarrés.org o al 93 430 1606.
A veure, tu que no recicles mai, oi que no llences les restes del menjar al contenidor verd? No, és clar, perquè al verd no hi van, oi? Seria absurd. Doncs tan absurd com llançar-les al gris, estimat. Perquè les restes de menjar, restes vegetals i taps de suro que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al marró. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Molèsties que ens amarguen una miqueta al dia. Mals d'esquena, migranyes, problemes de pell, articulacions que es queixen. Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de Salut Natural per Tothom atendran en directe els teus dubtes. Truca'ns al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Recorda, Salut Natural per Tothom. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, aquí, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Ràdio Estel.
Cinquenters, de dilluns a divendres a Ràdio Estel per tot Catalunya i Andorra.
Us donem la benvinguda a Mars Europa, un espai setmanal didàctic i de proximitat sobre la Unió Europea, ofert per les representacions de les institucions europees a Barcelona. Comencem Mars Europa. Condueix Sergi Mas.
Quan viatgem a un altre país, ens podem trobar en situacions d'emergència, ja sigui perquè hem tingut un accident de trànsit, o ens hem quedat atrapats enmig d'una riuada, o fins i tot perquè som a prop d'un incendi. La Unió Europea té a la nostra disposició dues eines, la targeta sanitària europea i la segona és el telèfon d'emergència 112. Per cert, sabies que amb la targeta sanitària europea pots accedir a la sanitat pública de qualsevol país de la Unió Europea? A més d'Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa en cas de patir una urgència mèdica? O, per exemple, sabies que el 112 el va crear la Unió Europea fa 3 dècades perquè qualsevol persona pugui rebre atenció mèdica o ser atesa en un moment d'urgència? Avui parlarem de benestar i salut. Comencem el Mas Europa.
Mas Europa, amb Sergi Mas.
Tenim dret a rebre atenció sanitària si ens trobem en un altre país de la Unió Europea? La resposta és que sí. I, a més, amb les mateixes condicions que ho faríem a casa nostra. I això és així, en part, gràcies a la targeta sanitària europea, un document que ens permet accedir a tractaments d'emergència mentre un ciutadà d'un país de la Unió Europea està en un altre país que no és el seu. I com funciona? Si el pacient és atès a un altre país, la factura amb els costos del tractament va a càrrec del país d'origen. Tot plegat en un sistema en el que el ciutadà no ha de fer cap altra gestió que disposar de la seva targeta. En total, l'any 2014, hi havia més de 200 milions de targetes sanitàries europees en circulació. Un espai on és ben comú fer ús d'aquesta targeta és l'Hospital de la Cerdanya, a Puigcerdà, l'únic centre de salut transfronterer d'Europa. L'Hospital de la Cerdanya, que va entrar en funcionament l'any 2014, dona servei a un territori dividit entre dos estats, en una zona d'alta muntanya amb una població de 32.000 residents i una gran afluència de turisme. El projecte europeu de salut de la Cerdanya té l'objectiu d'integrar els serveis de salut d'ambdós costats de la frontera, aprofitant el millor de cada sistema i, a més, treballa sobre les xarxes de salut existents per desenvolupar una prestació completa i adaptada. Avui tenim amb nosaltres el doctor Xavier Cunill, director adjunt de l'hospital. Hola, Xavier.
Bona tarda.
Primera pregunta obligada, com ha afectat la Covid a un hospital tan únic com aquest?
Bé, en principi, a veure, la Covid ens ha afectat a tots,
sí,
a tots.
Sí, sí.
Un hospital únic o un hospital comarcal o un hospital aïllat com és l'Hospital de Cerdanya,
uh-huh.
Un hospital petit, petit. Per sort nosaltres hem tingut algunes petits avantatges,
uh-huh.
I altres inconvenients, però alguns petits avantatges per la nostra singularitat. Jo crec que l'avantatge més gran que hem tingut, a part dels professionals que han treballat en aquestes dues onades,
sí.
La principal avantatge ha sigut la col·laboració. Tota Catalunya ha col·laborat en el tema del Covid,
sí.
Però aquí a la Cerdanya, a l'Hospital de Cerdanya, a més, hem tingut la sort de que quan a Catalunya no arribàvem, ho hem pogut fer a través de la col·laboració amb els hospitals francesos, cosa que és una miqueta el punt diferencial del nostre projecte, no? de la nostra situació. Però hem tingut aquest recolzament també de l'Hospital de Perpinyà o l'Hospital de Foix o els centres de cures continuades o de cures de continuïtat de la banda francesa, igual que nosaltres hem pogut donar-los suport, perquè és la nostra missió amb aquests centres més petits de l'altre costat de lo que seria la frontera.
Està clar que els reptes són, no vull parlar en passat, ni molt menys, són importants i els heu superat de forma notòria. En aquest cas, com que estem parlant de la targeta sanitària, com funciona aquesta targeta sanitària europea en un hospital amb les vostres característiques? És a dir, qui assumeix les factures?
Mira, en principi, curiosament, el que és la targeta sanitària europea funciona com a tot arreu. Però, al tanto, és un hospital franco-català. Per tant, en el francès no se li demana, en el ciutadà francès,
sí.
O en el ciutadà català, no se li demana la targeta sanitària europea, sinó que en el pacient del Servei Català de Salut o el pacient espanyol, per entendre'ns, amb el carnet del CatSalut,
sí.
Té ben bé prou. I en el pacient francès, amb la carte vital, que ve a ser la seva targeta sanitària individual
a França,
França,
sí.
També en té prou. No cal, si és francès o si és català, no els cal anar amb la targeta sanitària europea.
I en aquest cas és més fàcil, en general, és més fàcil o més difícil crear i gestionar un hospital transfronterer?
A veure, gestionar un hospital, gran, petit, cosa així, té el seu grau d'intríngulis. Gestionar un hospital transfronterer té uns petits trets diferencials, que jo no diria que són més fàcils o més difícils, sinó que és conèixer-los, conèixer aquests trets diferencials i posar-hi èmfasis. Som un hospital que depenem de dues administracions, l'administració sanitària catalana i l'administració sanitària francesa,
sí.
Per exemple. Amb unes diferències, ni millor ni pitjor, és diferent, com deia Mals de Tele. Gestionar el recurs humà, per exemple, les de gestionar en dos idiomes, però sí que hi ha problemes específics del transfronterer, del nostre idea d'hospital. Transfronterer em costa, vull dir, perquè segurament hauria de ser hospital sense fronteres o hospital europeu.
També tens raó, també tens raó, sí, sí.
Més que transfronterer és europeu, és un espai sol.
Per percentatge, quants treballadors són d'aquí i quants treballadors són de França?
Mira, això era un debat que es tenia molt al principi,
sí.
que hem de tenir tant per cent de 40% de francesos i 60% de catalans.
Sí.
Al final de tot, sí que el percentatge pot estar sobre el 20%, tenint en compte que hi ha empreses subcontractades directament a França. Vull dir, tot el personal de neteja, que nosaltres considerem nostre, però que és d'una empresa subcontractada francesa, doncs, per exemple, són francesos.
Sí.
Però no és important tot això.
Sí que és veritat que a nivell financer, quin és el suport que ha rebut l'Hospital Transfronterer, em costa, Transfronterer de la Cerdanya,
sí.
Per part de la Unió Europea, tant des de la seva creació com pel funcionament actual?
Mira, abans de la creació, quan es va decidir avaluar si això era viable o no era viable, ja estem parlant dels principis dels 2000,
sí.
La Unió Europea ja va ajudar al finançament dels primers estudis.
Ah.
què és el més gruixut? El més gruixut són que en el moment de construir-lo i equipar-lo, la Unió Europea va finançar el 60%, que això són aproximadament 18 milions i mig d'euros que va finançar la Unió Europea per construir aquest hospital, que en aquell moment era únic a Europa en quant a concepte d'idea de servei amb una població europea. La Unió Europea ens va finançar amb 1 milió i pico, quasi 2 milions, la reestructuració de determinades xarxes en el propi territori de la Cerdanya, en els quals l'Hospital Transfronterer estava vinculat o està vinculat.
Tens raó. Jo em quedo amb aquest nom, que m'agrada i fins i tot fent-me passar per jove, mola, aquest d'Hospital Europeu. Sí, és que m'agrada, l'hospital, perquè jo de transfronterer, ostres, Hospital Europeu de la Cerdanya. Bé, ja ho comprovarem d'aquí uns mesos. En aquest cas, hem parlat amb Xavier Cunill, director adjunt de l'Hospital Europeu de la Cerdanya, Hospital Transfronterer de la Cerdanya. Moltes gràcies, o com diuen, ja adaptant-me a l'hospital, merci beaucoup. Vaig fer només un curs a francès a 6è de bàsica. Gràcies, Xavier.
Perfecte, gràcies a vosaltres.
Adeu.
Mas Europa amb Sergi Mas.
Atenció a aquesta pregunta. Com actuem quan ens trobem davant d'una situació de risc? Sabies que la Unió Europea ha creat un telèfon d'emergència gratuït que centralitza tots els casos i ens permet rebre atenció sanitària de manera ràpida? Doncs sí, és el famós 112. De fet, l'11 de febrer, és a dir, l'11 del 2, es commemora el dia del 112, 112, a moda de campanya, per donar a conèixer aquest número estàndard que els ciutadans de tota Europa poden fer servir en cas d'assistència d'emergència. Es pot trucar al 112 des de qualsevol punt d'Europa, per posar-se en contacte amb la policia local, el servei d'ambulàncies o els bombers, o també per demanar assistència mèdica. El 112 funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, i atén peticions d'ajut en més de 50 idiomes. Més enllà de les fronteres de la Unió Europea, es pot utilitzar en països com Suïssa i Sud-àfrica i, a més, està disponible a tot el món a les xarxes mòbils. Des de principis d'any, el 112 ha rebut a Catalunya més de 1.800.000 trucades, la majoria per assistència sanitària o per temes de seguretat. Per parlar de tot plegat, avui tenim amb nosaltres a Joan Delort i Menal, director del 112. Hola, Joan.
Hola, molt bon dia tingueu.
Com està sent la gestió del servei durant els moments de més incidència de la Covid-19?
Tenint en compte que portem ja molts mesos, malauradament molts mesos, de Covid, hem de dir que en aquests moments, diguéssim que la situació s'ha normalitzat pel que fa a l'activitat de trucades d'urgència que rep ja de gestionar el 112, i ens queda ja, afortunadament, molt lluny aquells dies molt crítics del mes de març. És a dir, en aquests moments podríem dir, i no en aquests moments del dia d'avui o dels primers dies del mes de desembre, sinó que pràcticament des de mitjan d'octubre podríem dir que la mitjana és que estem rebent una mica menys de trucades diàries de la mateixa època de l'any passat, quan el normal és que cada any pugem una miqueta més, però en canvi, hi poso només una xifra perquè ens fem una mica la idea, quan l'impacte a Catalunya és més important que va ser mitjans de març, hem de veure que, per exemple, els dies 12-13 de març, el que l'any passat havien estat unes mitjanes de trucades d'unes 7.000 dies, doncs enguany hem tingut 26.000, només en un dia. Clar, què passa? Que la gestió de tan desorbitada de trucades, aquesta demanda, és complicada, és molt complexa, és molt complexa.
En quines circumstàncies, Joan, sí ens hem de dirigir al 112?
Anem a veure, un telèfon d'urgències, com és el 112 o el 112, en el conjunt de la Unió Europea, és un telèfon per demanar serveis d'urgència. És a dir, quan algú té alguna urgència, té aquest telèfon a tots els països del món. Què vol dir? Que si no és una urgència i és una preocupació de caràcter informativa, dius, home, no s'adreci vostè a un telèfon d'urgència. Per què? Perquè precisament hem habilitat tots els països aquest telèfon i hi ha persones a l'altre costat de la línia per poder atendre aquesta trucada i despatxar-la en el cos d'emergència o cossos d'emergència que hagin de fer front. Per tant, l'ocupació de les línies, el temps d'ocupació, la promptitud en rebre la trucada i poder-la derivar al cos d'emergències que s'ha de fer càrrec és absolutament clau, és crític per poder atendre el que és una urgència. Per tant, si no és una urgència, no hem d'utilitzar el 112. Quins telèfons hem d'utilitzar? Els que territorialment o a cada país tingui cadascuna de les administracions. I poso un exemple. A casa nostra hi ha municipis, hi ha ajuntaments que tenen el 010, que és un telèfon d'informació, la Generalitat té el 012, o fins i tot pel que fa a informació de caràcter sanitari, a Catalunya tenim el 061, llavors vostè té una incidència d'urgència, hi ha tingut un accident, la persona que viu amb vostè té un atac del que sigui, truqui al 112, que el 112 el que farà és que derivarà immediatament per processos telemàtics, per tant, no ha de retrucar, derivarà a qui li correspongui en funció de la naturalesa de l'urgència que s'està plantejant aquesta circumstància.
Com es gestiona la barrera de l'idioma? Si us truca, per exemple, un turista alemany que no parla català ni castellà, o si jo estic de viatge a Suècia i no parlo el suec.
Sí, anem a veure. La situació és una mica diferent. És a dir, nosaltres tenim com a carta de serveis l'atenció immediata en tres idiomes. Bueno, a part del català i el castellà, en tres idiomes estrangers, que eren francès, anglès i alemany.
Sí.
Però, a més, també tenim la possibilitat d'atendre'ls, n'hi ha menys, però també hi ha operadors en italià, i després el que tenim és un programa propi intern, que és que, en cas de necessitat, tenim la capacitat d'incorporar una tercera persona per tal de que faci la interpretació a tres de l'idioma que estigui parlant. És a dir, que si ens toquessin a mordum, xinès, no? Doncs no és, evidentment, tan ràpid, però sí que hi ha la possibilitat de que en temps real, de manera online, s'incorpori aquesta altra persona. Però vaja, el que és francès, anglès, alemany, en menor mesura, però també italià, és pràcticament immediat. Si fos el cas contrari, que estiguéssim a Suècia, jo diria, en suec i en anglès sí, difícilment jo crec que a Suècia, si parléssim en espanyol, bueno, no sé pas si ens atendríem. Jo diria que seria una mica més dificultós.
Quina seria la solució que s'ofereix? Quina és la solució que s'ofereix a les persones sordes o amb problemes de parla?
Hi ha dues opcions. Una primera, que és que tenim a disposició una APP, que vol dir que en un llenguatge de signes ens poden directament enviar un comunicat d'urgència. Després hi ha un segon programa, que aquest també es va impulsar a nivell de la Unió Europea. Nosaltres ja ara formem part d'aquest programa pilot. Com és el programa Visual, que el que permet és que qualsevol mena de trucada d'aquestes passa per un filtre especialitzat i el que és traduir el que és l'atenció especialitzada per una unitat que no és pròpia del 112, sinó que està a disposició de tots els 112 de les diferents comunitats espanyoles, i llavors immediatament el deriva també amb una mena també de trucada a 3, el deriva també en el 112 corresponent, com seria el nostre cas. No?
Des de l'any 2009 se celebra el dia del 112 cada 11 de febrer, cada 11 del 2. Com ho vau celebrar abans de la pandèmia? Quines accions de comunicació vau fer?
És un bon motiu, és un bon dia per recordar a tothom que allò que ja és molt conegut, afortunadament a Catalunya som un servei molt conegut, així ens ho diuen cada vegada que ho preguntem en les enquestes de serveis públics anuals, però és un bon dia perquè, sobretot a nivell de les xarxes socials i dels mitjans de comunicació, ho recordem i ho celebrem. I com ho fem? Doncs amb una àmplia difusió per als diferents per les diferents xarxes i també en participació amb algunes tertúlies, amb alguns programes i tal, recordant quina és la importància del 112. El nostre interès quin és? Primer, que s'associï tota la ciutadania, que associï que el telèfon simple, senzill, a través del qual es pot posar en contacte en cas de necessitat per una urgència, la del tipus que sigui, és el 112. i que, a més, en alguns casos, fins i tot, és l'únic telèfon de referència d'urgència, com pot ser en el cas dels Mossos d'Esquadra, dels Bombers de la Generalitat i del centre del sistema d'emergències mèdiques. Però que, a més, en les properes setmanes també ho seran, més ni menys que per part de la Guàrdia Urbana de Barcelona i dels Bombers de l'Ajuntament de Barcelona. És a dir, que dels principals serveis d'urgència del país, doncs el seu telèfon de referència és el 112, altrament dit, 112.
Estupendo, Joan. Celebro la primícia i celebro que Bombers i Guàrdia Urbana de Barcelona s'afegeixin a aquest número universal que és el 112. Gràcies, Joan Delort, director del 112.
Molt bon dia. Gràcies a vosaltres. Adéu, adéu.
I amb aquest testimoni de Joan Delort arribem al final del podcast d'avui. La setmana vinent parlarem de drets i llibertats a la Unió Europea i com, per exemple, la sentència del cas Bosman va revolucionar el món del futbol fa tot just 25 anys. Gràcies per seguir-nos i fins aviat.
Cinquenters, la ràdio artesana.